És exactament el contrari del que li pot passar a Donald Trump.
Són les 9 del matí, també sabem què farà Itàlia. Sílvia Solanes?
Sí, acaba de parlar Giorgia Meloni, la primera ministra italiana, diu que té la intenció d'enviar ajuda als països del Golf en forma de defensa aèria, com han fet altres països europeus, ho acaba de dir a la ràdio italiana RTL.
Itàlia, com el Regne Unit, com la França, com la Germania, intende inviare diciamo aiuti ai paesi del Golfo, parliamo chiaramente di difesa, particolarmente di difesa aerea.
Pel que fa a la cessió de bases militars italianes, nega que els Estats Units hagin demanat utilitzar-les. Diu que en cap cas, però, les deixaran utilitzar per bombardejos i ha remarcat que no estan en guerra.
I a aquesta hora també podem anar en directe a Teheran. Podem saludar el corresponsal de l'agència EFE a Teheran, Aydin Shayegan. Bon dia, buenos días.
Hola, buenos días.
Antes de nada, ¿cómo estás?
Muy bien, muchas gracias.
¿Cómo han sido estas últimas horas?
Bueno, las bombas siguen cayendo sobre Teherán y otras ciudades de Irán en el sexto día de la guerra. Esta madrugada ha habido al menos dos explosiones por el centro de Teherán. Una mujer que vive cerca de esta zona nos dijo que despertó asustada por las potentes explosiones que registraron como a las 4:30 y 6 de la mañana hora local. Unas 4 horas más tarde, los medios han informado de nuevos bombardeos en otros puntos de la capital. Según autoridades, la Organización de Emergencia Nacional Iraní, 172 ciudades del país han sido atacadas en lo que va de la guerra, en los primeros 5 días. Eso es lo que hemos vivido hasta ahora en las primeras horas de este sexto día de la guerra.
¿Y la gente cómo lo está viviendo?
La gente, pues, aquí en Teherán, las calles están prácticamente desérticas, la gente o está en casas o muchos han salido de la capital, se han ido a provincias, a lugares más seguros, como pidieron las autoridades iraníes también en el primer día después de la guerra, después de los primeros bombardeos contra Teherán.
En la guerra siempre hay una guerra también de la información, ¿no? Y ahora mismo estamos viendo cómo está pasando, está sucediendo también una guerra por el relato, por lo que está pasando, ¿no? La Guardia Revolucionaria, por su parte, ha llevado a cabo una serie de ataques. ¿Qué detalles tenemos ahora mismo?
Bueno, la Guardia ha dicho, como todos los días, saca comunicados diciendo que ha atacado objetivos israelíes en los territorios israelíes y también bases de Estados Unidos. Han dicho que han atacado un petrolero estadounidense en el Golfo Pérsico que no había respetado los protocolos del tránsito y que está ardiendo en llamas. Por ahora no hay más detalles al respecto, pero también Irán ha lanzado ataques contra los kurdos en el Kurdistán iraquí, en lo que supone una nueva ampliación de la guerra después de que haya salido especulaciones acerca de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en los últimos días había hablado con líderes kurdos sobre las bases estadounidenses en el norte de Irak y también había rumores de que iba a armar a las fuerzas kurdas con la esperanza de inspirar el levantamiento popular
para
en
hacer
Irán.
Una incursión terrestre en Irán.
Sí, eso es lo que salía en los medios, las especulaciones que había, pero la Casa Blanca anoche pues lo rechazó, lo desmintió y dijo que eso no es cierto.
Uno de los puntos también más comentados de las últimas horas es que el Ministerio de Defensa turco afirmó que la defensa de la OTAN interceptó un misil balístico lanzado desde Irán hacia el espacio aéreo turco. Pero esta mañana también el régimen iraní ha negado que disparara ese misil. ¿Qué sabemos de esto?
Bueno, de esto todavía, pues solo que las autoridades iraníes han negado cualquier ataque contra el territorio turco después de que la OTAN, como ha dicho usted, confirmara, bueno, y anunciara que había repelido el ataque iraní. Por ahora no hay más detalles, pero como digo, han negado, han desmentido y dicen que no ha ocurrido ningún ataque contra Turquía y que respetan la soberanía y la integridad territorial del país vecino.
Es Aydin Shayegan desde Teherán. Gracias por acompañarnos.
De nada, un placer.
Ah, que bé, el massatge. Perdó, quant de temps em queda?
Doncs el que vostè vulgui.
Que bé? Segur?
I tant.
Ah, entesos. Però 2 hores, per exemple?
Vostè és el guanyador de l'Eurojackpot, no?
Sí.
Doncs les que vulgui.
Amb 120 milions d'euros, les coses bones duren forever. Amb Eurojackpot, cada dimarts i divendres per només 2 euros, pots de fins a 120 milions. Eurojackpot de l'11. Millionari forever.
11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Pata Negra és l'única marca de vins amb 8 denominacions d'origen. Jumilla, Rioja, Ribera del Duero, Rueda, Toro, La Mancha, Valdepeñas i Cava. El vi d'un país. Pata Negra. Brindem amb el vi que ens uneix. Pata Negra.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
En aquest sisè dia del conflicte amb l'Iran, un enfrontament que s'escampa, ara ho analitzarem també amb Lourdes Vidal, que ens acompanya, és professora de Relacions Internacionals de la Blanquerna, Universitat Ramon Llull. Què tal? Lourdes, bon dia, gràcies per acompanyar-nos.
Hola, bon dia.
Però abans també vull sentir l'Anna Grau, que encara no l'he sentit, amb Joan Puigcercós, Jofre Llombart i Ignacio Rigau. Anna.
Bé, a veure, no és fàcil ser ministre d'Exteriors d'un govern que es pren la política exterior en clau interna, per no dir que xundeig. Jo no sabia si estava sentint el ministre del govern d'Exteriors del govern d'Espanya o el ministre del difunt coronel Gaddafi. Però vaja, en tot cas, a veure, a mi el que em preocupa és, a veure, jo estic totalment d'acord amb el que has dit tu, Ignasi, que és un desastre la destrucció de, com a mínim, de la semblança d'ordre internacional, d'equilibris internacionals, d'estructura, que mai van ser perfectes, que sempre hi havia hagut transgressions, però vaja, ara és que no és que es transgredeixin, és que han saltat pels aires. Ara, clar, si fem una mínima autocrítica, jo diria que d'aquí els països europeus tenen molta culpa. Aquí li dono la raó a en Jofre Llombart, on érem a la guerra de Bòsnia, on érem a la guerra d'Ucraïna. Vull dir, el que no pots fer és utilitzar la legalitat internacional com una excusa per no fer res, per no posar-hi el coll a la manera del Chamberlain i dels col·laboracionistes de Pedro Gil, i després esgarrifar-te perquè ve algú i treu els tancs. Que a mi m'hauria agradat que això se solucionés d'una altra manera, oi tant. Ara el que no és acceptable és que no se solucioni i que s'ho hagis d'aguantar lliçons de modus d'un senyor que ha tingut un vicepresident del govern que li finançava a Iran un programa de televisió. Dit això, i anant una mica més a lo pràctic. Home, a mi el que em sorprèn d'aquesta...
Un govern li finançava...
Pablo Iglesias, la tuerca.
Com a Vox, també, no?
Bueno, sí, sí, bueno. No, vale, però Vox se suposa que són els dolents, no? El Pablo Iglesias és l'amigo de los niños, no? I ha estat vicepresident del govern. Que jo sàpiga, Vox no ha tingut cap vicepresident del govern. No, però a mi un tema que em preocupa és, a veure, aquest tema meu amb les bases, aquest... això que diuen, no estem col·laborant, l'altre diu que sí, no es poden fer servir, però en realitat si això ve de molt antic, ve de l'època del Franco, i a la guerra dels 6 dies que els americans no podien fer servir les bases i les feien servir i sabien que el govern no comprovaria. Ve l'època del José Rodríguez Zapatero, que teòricament no la guerra, però els vols negres de la CIA no els comprovava ningú i els americans ho sabien. I aquí la novetat és que els americans podien haver fet el que fan sempre. Sí, sí, vale. Ok. I aquest cop no, han optat per visualitzar una emprenyada... O sigui, per una banda, desemmascarar que sí que probablement hi ha algun tipus de col·laboració a nivell de defensa, perquè ja ha sigut sempre els pitjors moments del no a la guerra, a través dels estaments militars espanyols i americans, sempre va haver-hi una col·laboració, es reconegués o no. En aquest cas, sembla que la cosa aquella espanyola de fer un doble discurs, de dir una cosa i fer-ne una altra, en plan, com el Franco, vamos, bueno, pitjor que el Franco, perquè el Franco no es parlava amb Europa, es parlava als Estats Units. L'Aznar va aconseguir també... Ara, el Sánchez considera no parlar-se ni amb Europa ni amb els Estats Units. O sigui, dic, acabarem alineats, m'imagino, amb la Líbia de l'ex Gaddafi.
És la veu d'Anna Grau. Per cert, la ministra Robles, la cadena SER.
España va a estar siempre con la Unión Europea defendiendo los principios básicos de convivencia y los principios básicos de la paz. Por tanto, si la Unión Europea o una serie de países de la Unión Europea precisamente en defensa de la paz, pues evidentemente España, como hace muchísimas ocasiones en muchísimas otras misiones, pues lo tendrá en cuenta y lo valorará.
El fet de participar en alguna missió. Margarida Robles a la cadena SER diu que si hi ha les condicions de que algun soci demana ajuda militar, doncs que Espanya ho valorarà. Li sorprèn, Lourdes Vidal?
A veure, evidentment hi ha unes obligacions en el marc de l'OTAN que tots els països estats membres han de complir. D'altra banda, és que això sí, clar, diguem que hi ha una demanda clara, que qui faia aquesta demanda i, a més, diguem com es respongui en aquesta demanda. Jo crec que des de moment els països europeus han anat posant-se, diguem, en una situació una mica d'aigües, no?, d'incertes, no?, una mica intentant no significar-se excessivament o més del compte, no? Per exemple, ara diem, doncs Itàlia promet que donarà ajut als països del Golf, no? És directament una manera d'entrar-hi, però sense entrar-hi plenament. I jo crec que aquí hi ha moltes reticències per part de tot el bloc europeu, en conjunt i individualment, respecte a, bueno, no només la legitimitat d'aquesta guerra, que no en té cap, no? Però, a més, de quins són els objectius, de quin és el futur, no? Quin és el pla del dia després, si n'hi ha algun, que evidentment sembla que no n'hi ha cap, i per tant, diguem, és una operació molt arriscada, no? I això veiem, vull dir, Macron en un primer moment s'ensenya amb els missils dient, escolta'm, aquí estic preparat, i acte següent es posa, diguem, al costat, s'alinea amb Pedro Sánchez, no? Això també és significatiu de veure com basculen les coses dins de la Unió Europea i que no hi ha una posició gens clara i que intentaran, jo crec que de totes, en la mesura que sigui possible, posar-se una mica de perfil i no enfangar-se excessivament. Després, la comparació amb Ucraïna, no?, respecte a les altres guerres, jo crec que hi ha una qüestió molt clara, i és que el que s'ha denunciat, i sobretot des de la mateixa regió on ara estan caient bombes, és la doble vara de medir. I amb això la Unió Europea l'ha tingut molt clarament, la doble vara de medir, no?, una implicació amb Ucraïna que després no ha tingut en altres conflictes. I aquesta és la gran crítica, no? Per tant, tampoc seria una novetat, diguem, que la Unió Europea actuï segons el territori. Evidentment, no és el mateix tampoc per Europa en quant a veïnatge a Ucraïna del que és Iran, tot i que Iran és molt més a prop d'Europa que no pas dels Estats Units. Per tant, Europa s'hi juga molt més.
El que està passant aquests últims dies, li fa pensar a vostè que el conflicte serà més llarg que curt, com deia el ministre Álvarez?
El conflicte és molt possible que sigui molt llarg. És a dir, hi ha una qüestió que és, evidentment, la República Islàmica d'Iran està en el moment més baix, probablement des de la fundació, des de el triomf de la revolució, però també no podem subestimar la capacitat de resistència que té l'Iran. I això, diguem, és un càlcul que fins ara és un dels grans factors pels quals no hi havia hagut un conflicte bèl·lic obert, no? Fins
perquè
ara.
Perquè hi havia possibilitat d'acabar amb el conflicte, de resoldre-ho,
bueno,
no?
Perquè d'una banda és quina capacitat, és a dir, quines capacitats militars té l'Iran. Sí que és veritat que sabíem que estaven disminuïdes, perquè ho vam veure amb la guerra de juny, que no tenia la capacitat de respondre que molts podrien preveure, i per tant, a més, no havia apuntalat el règim de l'Assad, l'havia deixat caure, no? Veiem que, bueno, no havia pogut respondre, diguem, a l'atac directe contra Hezbollah, els aliats regionals estan debilitats, Hezbollah en primer lloc, per tant, i a més, té una crisi interna, de contestació interna molt forta, no? Llavors, hi ha una conjunció de factors que sí que ens diuen que és molt dèbil. Però, d'una banda, Iran juga molt bé el secretisme de no sabem ben bé quins mitjans militars té i quina tecnologia, quina capacitat militar té, i això no és clar. I després, el que s'ha subestimat, crec, en aquest moment, i que no havia passat anteriorment, i que per això s'havia frenat tantíssimes vegades en Netanyahu en el seu intent d'entrar en un conflicte obert amb Iran, que és la capacitat de resistència. Pensem que als anys 80, la guerra Iran-Iraq, 8 anys, l'Iran va resistir en una situació, diguem, molt difícil, on l'Iraq tenia tot el suport dels Estats Units. Després hi va haver, evidentment, sabem que hi va haver l'Iran Gate, no?, que es van subministrar armes a Iran també des dels Estats Units d'una manera per finançar la contra nicaragüense, no? Però 8 anys, no?, hi ha una qüestió que és la capacitat demogràfica, la capacitat de mobilització que té l'Iran, perquè capacitat demogràfica, és a dir, és una potència demogràfica amb una població molt jove. Mm. Una població molt jove que pot ser molt reacia al règim, però que ara es veu directament atacada per uns actors exteriors, que són Israel i l'Iran, i que són, a totes, sigui per l'oposició o per el règim, un enemic frontal. No? I, a més, aquest relat que parlaves abans és molt clar. Llavors, és clar que la població d'Iran dirà deixem caure el règim i que vingui Estats Units o que vingui Israel a governar-nos.
És l'altre punt, és a dir, no sabem també què volen aconseguir exactament Israel i Estats Units per donar per finalitzada l'operació a l'Iran, no? És a dir, en quin moment en tindran prou? Clar, si la guerra està en les condicions que tu expliques, no hi haurà un canvi de règim d'un dia per l'altre, no?
És a dir, difícil, és molt difícil, perquè a més el règim és molt compacte, eh?
Clar, però aleshores, quin és el preu? És a dir, què és el que vol aconseguir Estats Units i Israel?
Jo crec que serà una mica en funció de com vagin les coses. Si veuen que això té un cost molt gran, que comencen a haver-hi cadàvers, que comencen a enviar morts als Estats Units, que això comença a tindre un desgast, podran dir, perquè a més Trump ho ha fet altres vegades, de dir, escolta'm, tu, missió complida, ja hem desfet, hem destruït les armes nuclears, hem matat a Khamenei, ja està, ja hem fet. Ara, dintre del règim, tot vindrà una mica rodat, no? Després, ara hi ha altres elements, és a dir, no hi ha informació clara, però sembla que Estats Units i Israel estarien tocant o intentant esperonar les minories dintre d'Iran perquè les minories aquestes s'aixequin, sobretot els kurds.
Són molt pocs, aquí.
No, són importants, però han estat...
L'iraniana que citaves abans, quin percentatge són aquesta gent?
Bueno, les minories, totes les minories, és que Iran és un mosaic de diversitat brutal. Totes les minories poden ser un 40 i pico per cent de la població. Mm? Totes les minories. Pensa que hi ha kurds, tens azeris, tens balutxis, tens lurs, vull dir, tens azharis, tens... Vull dir, la quantitat de minories àrabs, però la quantitat de minories que hi ha a Iran és espectacular. Kurds, i armenis també. No?
A Iran.
Només a Iran.
Només a Iran. És que és molt gran Iran i té una capacitat. El que passa és que han estat també, se suposa, en contacte, o això és el que diuen, amb el Kurdistan iraquià, no? Intentant que el Kurdistan iraquià avali aquesta iniciativa. Però, sí, no oblidem...
Veu factibles les informacions que deien abans, que abans us explicava també el corresponsal de Teheran, no? Que publiquen alguns mitjans nord-americans que apunten que els atacs terrestres podrien venir de forces kurdes, però americanes, que haurien estat armades a través del govern nord-americà. Això ho ha desmentit la Casa Blanca, però...
Aquí, és a dir, no podem saber el que hi ha de veritat i el que no. De fet, s'està especulant moltíssim, però aquí hi ha una qüestió clau, que és la qüestió de confiança. És a dir, la població kurda confiarà en els Estats Units i Israel
després
del que ha passat a Síria. No? Després del que els hi ha passat històricament als kurds. Sí. No? Perquè ja a la invasió de Kuwait, els kurds ja eren els destinats, també, a empoderar-se i agafar el relleu de Saddam Hussein, i en aquell moment se'ls va deixar a l'estacada, igualment com a la població xiita. Per tant, hi haurà aquesta mesura de confiança, és molt difícil. I després, que clar, això, sí, pots atiar les minories contra el règim, però això pot acabar amb una guerra civil, en un país molt fracturat.
Una mena de Líbia, podria acabar amb una mena de fractura en fragments del país...
Molt diferent a Líbia. No té res a veure amb Líbia, amb dimensió demogràfica.
Amb la fractura, dic jo.
Amb fractura podria ser molt pitjor.
Pitjor.
Molt pitjor. I a més això, després, Iran té una naturalesa i un caràcter que no hi ha país a la regió que tingui. No són àrabs, són perses, no han estat mai conquerits. Hi ha un element de naturalesa de l'Irània, que és l'orgull iranià. Jo és una cosa que l'he vist molt, no? Que, a més, hi ha un nacionalisme iranià molt fort, i, de fet, moltes de les lectures que s'estan fent de la desaparició del Khamenei és dir com, d'alguna manera, aquesta decapitació del líder li ha fet un grandíssim favor a la figura de Khamenei, no? Com a màrtir de la república, no? I com a màrtir del país. Una figura que tenia un desgast reputacional important, ara podria estar guanyant reputació gràcies a haver desaparegut en mans del gran Satan. El relat, Iran té un relat molt, molt, molt ben construït històricament del gran Satan i el petit Satan representats amb Estats Units i Israel. I això no se'n va de la nit al dia.
Anna.
Per cert, volia fer un parell de remarques. Una cosa que ha dit el ministre i una cosa que ha dit en Puigcercós. El ministre ha recordat l'aportació d'Espanya, el suport d'Espanya a la reunificació alemanya. És veritat, això va ser una gran aposta personal d'en Felipe González, que va rendir grans serveis a Espanya, perquè aquesta aposta per la reunificació alemanya llavors ens va ajudar molt. El Felipe González ara tan poc respectat pel seu partit. I Joan, quan parlàvem del finançament iranià, no m'he explicat bé. El Pablo Iglesias el finançava el règim a Vox, que no, ja dic, jo no, no he vingut aquí a defensar, o sigui, el defensar l'oposició iraniana no és ben bé el mateix, no és ben bé el mateix,
no és ben bé el mateix. És oposició que et sabeu bastant xinosa, també.
El Vidal Quadras, precisament...
qui va finançar Vox van ser aquells simpàtics iranians, una organització que es diu Mujahidin al-Haq, que fins aleshores havia estat a la llista d'organitzacions terroristes dels Estats Units i va sortir d'aquesta llista precisament per fer aquesta feina a instància de Steve Bannon, que és organitzar l'extrema dreta a Europa.
Sí, sí, a veure, si no defenso ni a Vox, ni els pistoleros, i el que dic és que uns anaven amb el règim i els altres anaven contra el règim, que no hi hagi un pam de net. I llavors, a veure, anant al que... A mi el que m'arriba, la informació sobre la capacitat de resistència d'Iran, ho dic perquè tinc la impressió que aquí també hi ha com una ampolla política, mediàtica, fins i tot acadèmica, que jo tinc la impressió que ens aïlla una mica de les coses com són. I el que em diuen és que a mitjans de març a Iran se li hauria d'acabar el material que té per tirar, o sigui, les coses que està tirant, i que, de fet, si ens hi fixem, està disparant d'una manera molt selectiva. O sigui, està, diguem-ne, creant alarma, sobretot, jo que sé, els Emirats, a Catalunya, però està tocant una ambaixada que no hi ha ningú, vull dir, estan evitant, totes les parts estan evitant a treure el Sant Cristo gros. De la qual jo dedueixo que no és tan difícil de preveure que el plan que hi ha per Iran, òbviament, a veure, la dictadura dels... Jo no dubto que el Khamenei pugui omplir les places d'Oriente i d'Iran, perquè això ha durat més que un franquisme. Ha durat 50 anys, la broma, i amb una dictadura atroç i terrorífica. Ara, sí que estic d'acord que com va passar a Espanya i com està passant a Venezuela, quan tens un règim tan fort, no ve un dia un senyor que porta tota la vida l'oposició, no ha governat res, i va i s'hi posa ell, i no diguem, no s'hi posa una potència estrangera. Llavors jo penso que el que estan jugant és, diguem-ne, el que han intentat a Venezuela, i que és eliminar els elements més, diguem-ne, irreductibles del règim, i a lo millor mirar si trobes un interlocutor dins del règim, diguem-ne, que sent que allò de la llei a la llei, que desmantelli a poc a poc.
El fill, no? Serà l'interlocutor.
Sí, probablement el fill, el president del govern, que és una persona comparativament moderada i que, per exemple, estava en contra de tancar, del tancament d'internet. I llavors ara hi ha un triumvirat, evidentment, que tens el lideratge religiós, tens el lideratge més civil, llavors segurament la idea serà d'una manera no traumàtica, d'una manera no dràstica, insisteixo, com va passar a Espanya i com està passant a Venezuela, anar-ho amorosí, anar-ho estovant, i sobretot, com amb això sí que coincideixo amb ella, que és absurd ni que els americans ni els israelians prenguessin el control polític d'això i no hi ha ningú a l'oposició per fer-ho, per això s'ha de fer d'aquesta manera.
Lourdes.
A veure, jo crec que d'una banda hi ha una demonització respecte a la qüestió de negar-se a l'opció belicista, no? Com si, bueno, pues l'acadèmia, diguéssim, que som tots uns hippies que no volem la guerra, no? Però és que, clar, quan l'estudies, saps quines conseqüències té. I saps el que passa. Una guerra saps com la comences, però no saps com la
acabes. D'altres també estudiem una mica,
no?
Eh?
No. Jo dic el que ens
llegim
dediquem
llibres,
amb això.
Llegim llibres, mirem informes...
Després, el coneixement sobre Iran també ajuda a saber quina és la naturalesa del règim, quina és la naturalesa... Venezuela i Iran són dos mons molt diferents, amb dos sistemes polítics i una història darrere molt diferent. Vull dir, no es poden comparar la força, no? No només narrativa, no només política. Després, la naturalesa del règim d'Iran és molt peculiar. És un règim híbrid. És un règim que és una autoria... És una teocràcia, sí, però té elements democràtics que li han donat un cert suport popular. Aleshores, que no ens agradi l'Iran i que no ens agradi el règim d'Iran i que estem en contra de la repressió que ha castigat a la població iraniana,
petita,
això
és
sense dubte.
La boqueta petita està en contra alguns, eh?
Però d'altra banda, és que pensem que la solució passi per encetar una guerra en una regió on l'últim que li falta és que li caiguin més bombes, no?
I que ja ha provocat també les primeres conseqüències. Per exemple, el preu del petroli i del gas natural, que ja ha pujat, i ja és habitual que cada cop que el món viu una situació de conflicte...
I les borses, sí.
Creixi la preocupació també per l'abastiment dels combustibles. Vam saludar aquesta hora l'Albert Benal, que és professor d'Economia i Empresa de la Universitat Pompeu Fabra. Albert, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Què és el que pot passar amb el petroli els propers dies?
Doncs no ho sabem, també depèn una mica de com de quants de dies i quantes setmanes s'allargui això. El preu del petroli ja ha pujat de 60 a 80 dòlars, però és possible que s'enfili més si el conflicte dura més temps.
Ahir, però, el gas va baixar un 10%, després va pujar un 70% els darrers dies. Per què aquesta correcció?
Sí, els preus en aquests mercats fluctuen molt. No només per la crisi, pels temes geopolítics, però també perquè hi ha moviments d'oferta i de demanda i, evidentment, doncs, fluctua. Però en termes mitjans, evidentment, el preu del gas també, en comparació a l'any passat i a principis d'any, també ha pujat molt.
I això vol dir que les famílies pagarem més cara les factures del gas?
Evidentment, sí. Tant el que serà la gasolina com el gas, en el curt i mitjà termini acabarem pagant més diners. Sí.
Aquests dies també estem veient cues a benzineres per omplir el dipòsit. És possible veure que hi hagi benzineres que estan aprofitant també la situació per inflar més els preus?
La conseqüència de la pujada del preu del petroli, sí, al final acaba repercutint en el preu de la gasolina. L'efecte en general no és immediat, tarda una, dos, tres, quatre setmanes, però sí, evidentment, doncs, en el curt termini el preu de la gasolina pujarà.
Deia que s'està mostrant de nou, quan hi ha conflictes, que tenim un sistema molt, molt feble. No sé si cal defensar ara més que mai també l'aposta per les energies renovables.
Així és. El sol i el vent no tenen risc geopolític. Això és una mica jo crec que una de les grans lliçons que hem de treure d'aquestes crisis, que si tinguéssim més renovables, més electrificació, doncs no seríem tan subjectes, no estaríem tan exposats als efectes econòmics d'aquestes crisis.
Per tant, aquests dies sentirem més que mai parlar de transició energètica.
Evidentment. O sigui, hem d'afegir a tots els beneficis que tenen les renovables, ja no només en termes mediambientals, sinó també en termes econòmics, perquè si tinguéssim més renovables estaríem menys exposats a tots aquests xocs que ens empobriran.
Una transició vol dir, per tant, diversificar més aquestes fonts de subministrament.
Vol dir invertir més en renovables, vol dir electrificar, vol dir invertir més en la xarxa, vol dir deixar d'utilitzar el més aviat possible tant el gas com el petroli.
És Albert Benal, professor d'Economia i Empresa de la Universitat Pompeu Fabra. Gràcies per acompanyar-nos.
Moltes gràcies.
Joan Puigcercós.
A mi la percepció que em dona és que qui està dirigint això és Israel. Qui té interessos estratègics i que està marcant...
Home, per això hi ha pla.
Que Trump,
per això hi ha
estem, pla. Estem, no, vaja, clar, no. Però la prova és que quan... La històricament ens ha ensenyat que la història ens ha que la CIA ha fet errors commensurables. Israel afina més.
Afina més.
Està sobre el territori, té més coneixement.
Totalment d'acord.
Jo crec que estem mirant Iran i no estem mirant el que està passant al Líban, no estem mirant el que està passant a Gaza, i l'afebliment d'Iran dona barra lliure a Israel per poder escombrar directament Hezbollah i ocupar una part del Líban i fer net definitivament a Gaza, que és la idea que tenen, i a part de la pressió cap a Jordània.
I el domini regional. És a dir, ja fa molts anys que volta, no?, a més, Netanyahu ha estat un líder que ha sigut molt consistent amb això. Des del dia 1, Netanyahu volia anar contra Iran. I sempre ha sigut o bé la seva pròpia intel·ligència que li ha dit para el carro, o Estats Units, que l'administració li ha dit para el carro, no entrarem en guerra oberta amb Iran, i ara ha trobat el seu moment perfecte perquè té suficientment poder sobre Trump, no?, i sobre l'administració americana en aquests moments, com per arrossegar-los en una guerra. Hi ha aquest gran plan neocon que ja voltava l'any 2003, que és el redibuixar tot l'Orient Mitjà, no?, i redibuixar-lo, i ara, i cada cop és més evident i més clar, i es llegeix més la idea aquesta de que Israel té dret a controlar el territori des del riu fins al riu, des del Nil fins a l'Eufrates, no?, i per tindre aquest domini necessita tenir sota control l'Iran, no?, perquè és l'únic actor a la regió amb prou capacitat com per, d'alguna manera, fer-li front i posar-li pals a les rodes en aquest objectiu de domini de la regió. Els estats, les monarquies del Golf Àrabs, ja sabem que ja les té a la butxaca, ja les pot comprar en qualsevol moment, no?, i, per tant, diguem, no li queda altra alternativa. Jo diria que hi ha quatre elements, no?: les ambicions d'Israel, 1. El que comentàveu al principi sobre l'ordre, hi ha algunes normes que s'han saltat pels aires? No. Marco Rubio ho va dir clarament a Múnich. És l'ordre, és el vell ordre, ja no existeix, és una cosa nova. I no és només les normes, sinó són les institucions. Per tant, tots aquells mecanismes per evitar la guerra han saltat pels aires precisament perquè ara el context sigui fer la guerra, i és això. Abans, la guerra era el fracàs de la política. Ara la guerra, en tot cas, és l'inici de la política. Ja. Perquè veiem que tu pots tindre unes conversacions diplomàtiques
guerra,
que no serveixin
per
de res.
Que és il·legal.
Evidentment.
Sí, sí. Ignacio.
Sí, jo, professora, tenia dues preguntes. La primera és molt directa, que és a tot això Turquia com s'ho mira o què fa. I la segona, jo tinc una... S'ha dit molt, especialment potser des del meu espai polític, que havíem de tenir fins a cert punt màniga ampla.
Quin és el teu espai polític, Ignacio?
La dreta liberal conservadora, sense cap tipus de dubte. Que havíem de tenir certa màniga ampla amb Israel perquè era el nostre aliat a la zona. I això s'ha demostrat en els últims 3 anys que era un aliat diguem, molt difícil de reconciliar moralment i en qualsevol cas un aliat que en tot cas era un enviat o un proxy dels Estats Units. I jo tinc l'opinió des de fa un cert temps que si poguéssim redreçar grans cometes l'Iran o reconciliar l'Iran en un espai europeu, fins i tot en un espai occidental, podria ser, crec que, el gran estabilitzador d'Orient Mitjà o el gran aliat d'Orient Mitjà, no només perquè el que vostè comentava respecte de la cultura mil·lenària i fins i tot la visió del govern que té l'Iran, sinó també perquè és s'ha manegat molt bé, s'ha gestionat molt bé regionalment, controlant totes, no només les petites faccions, sinó els grans imperis que han aparegut i desaparegut al seu voltant. Vostè creu que això és una posició il·lusa o podria ser un gran aliat?
A veure, d'una banda, el que comentaves, Israel, diguem, evidentment, se l'ha tingut com l'aliat perquè hi ha aquest emmirallament, no?, i hi ha tot un relat també molt ben construït des d'Israel com a l'única democràcia d'Orient Mitjà, etcètera, vull dir, un govern modern que empatitza i que, diguem, s'emmiralla amb els valors occidentals, etcètera, etcètera, no? I ara, clar, molts d'aquests mites van caient amb una realitat que és aclaparadora. No? El que deies, no? de si és possible, és possible, no? Hi hauria alguna possibilitat de reconciliar l'Iran amb l'espai. És que això ja va passar. És que el 2015 la Unió Europea, Estats Units, diguem, Rússia, les Nacions Unides van signar un acord amb l'Iran, que és l'acord, diguem, l'anomenat acord nuclear, en el qual l'Iran es comprometia, no?, a rebaixar tot el que era l'enriquiment d'urani i tal, a canvi d'aixecar les sancions. I això va començar a, diguem, a endegar un diàleg i unes relacions considerablement fluïdes en aquell moment amb la Unió Europea. Això se'n salta pels aires quan Trump és elegit i desmantella l'acord nuclear i, evidentment, Iran continua enriquint urani, no?, urani. Això, d'una banda, ja hi havia ara les negociacions, és a dir, el mateix dia que es va produir l'atac, el mediador, el ministre d'Exteriors Omani, sortia de les negociacions dient, bueno, és que s'ha arribat a una situació, a un compromís molt important. Diguem, l'Iran està disposat a, no, a diluir tot l'enriquiment d'urani, amb verificació internacional, és a dir, tot allò que es demanava, no? Per tant, i això donava una mostra de que l'Iran intentava evitar aquesta confrontació directa, perquè sabia que ho tindria complicat.
De fet,
complicat,
el propi Khamenei,
no?,
ja havia publicat un omertà contra la proliferació nuclear i tot.
Vull dir que, a veure, és a dir, i després hi podia haver tota la narrativa que hi pogués, però l'Iran tenia aquesta voluntat, no?, d'intentar arreglar les coses d'alguna manera, també per necessitat, perquè les sancions estaven passant una factura molt gran i estaven esperonant totes aquestes protestes internes que tenia el règim. I després, una altra de les coses, el que deies, Turquia és un actor clau. Clau. Turquia i Iran tenen unes relacions, diguem, Turquia sap cultivar aquestes relacions ambivalents, d'acord? I Turquia sap tindre bones relacions comercials amb països amb els quals tampoc té grans amistats, no? I, a més, Turquia té aquesta situació ambivalent, és a la regió, és membre de l'OTAN, és aliat d'Estats Units i d'Europa, però alhora també té la seva pròpia, no?, dinàmica política interna i regional.
Cal sorprenent, aquestes últimes hores, per explicar-ho també, per posar-ho sobre la taula, els turcs van dir que ahir l'OTAN havia abatut un míssil, no?, en l'espai aeri turc, sí. I avui ha estat l'estat major de les Forces Armades de l'Iran, que han dit que no han llançat cap míssil i han remarcat que Turquia és un espai amic. Per tant, aquí entrem en aquestes aigües...
Iran i Turquia pèrboles. Poden ser rivals, però s'han assegut junts i han anat a dormir junts quan ha convingut. Per exemple, en les negociacions sobre Síria, tot el procés d'Astana, que implicava els russos, iranians i turcs, diguem, Turquia, que havia estat el gran enemic del règim de l'Assad, en un moment donat, quan li convé, s'asseu amb els seus dos enemics i pacte unes treves, pacte uns altres al foc i pacte un control del règim de l'Assad, que en aquell moment, diguem, decideix que ja no cal enderrocar-lo, no fos cas, no? Per tant, diguem, Turquia té aquest punt ambivalent i l'Iran no li interessa entrar en xoc. Evidentment, tampoc són suïcides en aquest sentit, no? No li interessa entrar en un xoc frontal amb Turquia. Del tema suïcida, d'alguna manera, del tema del martiri, la cultura del martiri, és una altra cosa que sabem molt poc de l'Iran, però si l'Iran, durant la guerra Iran aguanta, és bàsicament perquè la cultura del martiri s'imposa. I l'Iraq pot anar gasejant amb armes químiques els combatents iranians i ells, diguem, se senten implicats i interpel·lats a participar-hi. I hi ha, diguem, tot això del el terrorisme suïcida, que ho han vist i ho identifiquem amb les faccions insurgents palestines, etc. Diguem, això neix dins del xiisme en la cultura del martiri. I això és algo que tampoc és una coordenada més que no tenim,
clar, no
tenim compte a l'hora
de
capacitat de resistència.
Clar, és una capacitat de resistència brutal. Sí. Jofre.
Sí, sobre l'última entrevista i la intervenció de la Lourdes, que em sembla molt gràfica, un parell de coses. La primera és sobre els efectes de l'economia. Crec, ara que s'està parlant d'aquesta batalla comercial als Estats Units-Espanya, afectarà molt més de manera genèrica l'economia espanyola tot el tema energètic que l'estricta batalla comercial als Estats Units. És a dir, que hi ha el sector de l'oli i el sector del vi, i quatre que potser directament els hi afecta més. Però en termes generals, és a dir, a la butxaca del ciutadà mig, per entendre'ns, li afectarà molt més el tema general de tot el conflicte que hi ha amb el tema del petroli i com el petroli s'encarirà i com s'encariran els costos i com els costos s'encarirà la inflació i com la inflació suposarà l'augment dels tipus d'interès i les hipoteques, bla, bla, bla. Aquesta bola de neu ja la coneixem. Deia la persona que has entrevistat abans que el sol i el vent no tenen efectes geopolítics. Està molt bé. I entenc el que vol dir. Vol dir que si tu tens les plaques solars i tens les estacions eòliques, és igual que a 1.000 quilòmetres de distància hi hagi una invasió perquè a tu no t'afectarà. És veritat. Però jo sí que crec que té efectes des d'un altre punt de vista, que evidentment tot és geopolític o polític. I en un doble sentit. El primer, que internament no facis els deures, és a dir, de res serveix dir que el sol i el vent no hi entenen de geopolítica si tu, durant els últims 10 anys, no has creat plantes eòliques, no has creat plaques fotovoltaiques, etcètera. T'has adormit pensant, doncs, que, a més, tenint tantes hores de sol com hi ha en aquest racó del Mediterrani, doncs no has fet els deures en aquest sentit. És a dir, de res serveix dir que tens independència energètica si tu no has fet, i això és política. Això és política. I segon factor que pot intervenir en la qüestió geopolítica, que és a l'altre extrem, el negacionisme climàtic. Si tu intentes guanyar la batalla cultural de les idees negant que el canvi climàtic existeix, aleshores has de combatre directament el discurs de invertir en vent és una tonteria, invertir en plaques fotovoltaiques és una tonteria, invertir en impostos que et gravin i que penalitzin els fòssils per davant de les energies renovables és una tonteria. Clar, has de fer un sobreesforç que, en el fons, sí que té uns efectes geopolítics, o que sí que són conseqüència de qüestió geopolítica, que és que des de la Casa Blanca estàs instal·lant, a través de Donald Trump i Steve Bannon, un discurs que arriba a Móstoles dient que el canvi climàtic és una xorrada. Clar que té efectes geopolítics. El que passa que, de manera molt, afecta papallona.
Anna, breument, que hem d'anar acabant.
Sí, no, a veure, jo també penso que aquí hi ha un plan, o sigui que, és que els americans se solen tirar a la piscina sense mirar aigua, però quan estan els israelians, jo per això crec que hi ha un pla pel dia després. Ara també pot ser que Israel, és que no sé, tinc la impressió que, insisteixo, que vivim en un angull, en una bombolla periodística i acadèmica, és que Israel potser té raó. O sigui, no sé si acadèmicament algú s'ha plantejat la possibilitat que Israel tingui raó, perquè, per exemple, en els anys que Israel, diguem-ne, no ha tingut la influència que li hauria agradat tenir la política americana, per exemple, les primaveres àrabs de l'Obama i tot això, el resultat ha estat bastant desastroset. I, home, Iran, al marge de la repressió interna, doncs és un, ha estat un agent molt desestabilitzador de la política internacional, que... potser sí que hi ha un pla, pues, per acostar-lo, perquè entri exacte en unes... en unes però no de mentida, no fent veure que no enriqueixes urani. Jo crec que Iran sí que podria ser un element molt valuós amb un nou ordre mundial si aconsegueix deixar enrere doncs, aquesta cosa tronada de l'antiamericanisme, l'antisionisme... Cony, l'Egipte del Sadat, després, gràcies al gènere del Nasser, per cert, van aconseguir evolucionar d'un Egipte... bueno, han passat d'una cosa a una altra i van aconseguir un històric acord de pau amb Israel que a la llarga per Egipte va ser molt bo. Llavors, home, tinc la impressió que hem de superar aquesta cosa tronadeta dels yanquis, go home i tal, sobretot si aquí no hi posem el que s'hi ha de posar.
M'he oblidat de fer-li la pregunta. És a dir, m'he enrotllat tant que m'he oblidat de fer-li la pregunta. Perdoneu, que era molt senzill. A tot això que he explicat, hi ha les potències petrolieres del Golf Pèrsic, com creus que reaccionaran? Perquè quin paper tenen en aquest conflicte? Estan a la vegada sent atacades, però a la vegada són part en tant que potència petroliera. Quin paper tenen? Els interessa, per exemple, un conflicte llarg? Els interessa un conflicte curt?
Lourdes Vidal.
A veure, els països del Golf han intentat evitar aquesta guerra al màxim possible. Això no els interessava perquè sabien que estaven a primera línia i que aquí els primers afectats són ells, no només amb instal·lació, diguem, amb les bases americanes. I, a més, és un canvi de paradigma perquè fins aleshores el que implicava que era la garantia de seguretat d'aquests països, que era el fet de tenir bases americanes allà, ara resulta que és el factor de risc, no?
Clar.
Que és el que genera el risc, no? I, per tant, això també, a més, vol dir que aquest càlcul es fa, diguem, sense tenir en compte els interessos d'aquests països del Golf. És a dir, que els interessos d'aquests països no és entrar en una guerra en la qual no puguin exportar el seu petroli, en la qual rebin atacs sobre el territori i que, a més, militarment encara són considerablement dependents de la seguretat dels Estats Units. No? Per tant, diguem, això els deixa en una situació molt vulnerable, una situació també molt vulnerable en molts casos perquè els obliga a posicionar-se i els obliga a posicionar-se davant de les seves pròpies poblacions.
Clar.
O bé estàs amb Estats Units i Israel, que no són, diguem, l'opció de la gran majoria de l'opinió pública de la regió, sigui del país que sigui, no? I després els obligue a reaccionar, no? I fins i tot a contenir, no?, aquesta situació. Per tant, no és en el seu interès i han intentat parar aquesta guerra i estan intentant, d'alguna manera, desescalar aquest conflicte, no? Per tant, jo crec que no els hi convé i, a més, que es prolongui tampoc els hi convé. El que deies de si Israel té raó, Israel té raó. Clar que Israel té raó. L'Iran és el seu principal enemic, està clar. I l'Iran era el principal actor que li feia ombra en aquests moments perquè tenia la partida guanyada amb els països del Golf i té la partida guanyada internacionalment perquè ha pogut fer el que ha pogut fer amb total impunitat. Ara, Israel té raó en... Perquè, clar, al principi el que pensàvem és que volia normalitzar, no? El que es deia és que volia normalitzar les relacions amb el seu veïnatge. Però el que està clar i és evidentment és que no és que volia dominar normalitzar les relacions, és que vol dominar la regió. I amb aquesta idea cada vegada s'està dient més clarament. I l'altre dia ho deia fins i tot el líder de l'oposició, Yair Lapid, deia, si l'objectiu és controlar del Nil fins a l'Eufrates i crear un gran Israel en el qual nosaltres estiguem segurs, aquí jo estic a bordó, jo estic amb vosaltres. Per tant, diguem, és a dir, tenir raó vol dir claudicar en aquest objectiu de domini regional. Després, també, amb el gran acord del tractat de pau entre Egipte i Israel, va ser molt bo per Egipte, no tan bo per la seva població, perquè aquest acord ha proporcionat bona part de la força militar que ha permès a l'estament militar dominar la política i imposar una dictadura a Egipte i sotmetre a la població, diguem, a una dictadura i a tota la violació dels drets humans que ha passat des de Sadat, ha passat a Mubarak i ja està passant ara amb el Sisi. Molt bo per la regió i per la població no és.
És que us sento parlar i sembla que el 7 d'octubre no hagi passat mai, de debò.
No, no, el 7 d'octubre va passar i va passar molt clarament.
Va passar, diguem-ne.
No? Va passar i ha portat aquestes conseqüències, sí. És evident.
Lourdes Vidal, professora de Relacions Internacionals de la Blanquerna. Gràcies per acompanyar-nos avui al Matí de Catalunya Ràdio, com sempre.
Gràcies a vosaltres.
Farem una pausa i, Anna, espera't, perquè ara ens acompanyarà la porteu de la CUP al Parlament.
Quantes vegades has dit, algun dia jo... Doncs bé, aquell algun dia és avui. Gaudeix dels Lion Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma només fins a final de mes. I amb fins a 8 anys de garantia a Peugeot Care. Lion Days de Peugeot. Consulta condicions a Peugeot.es.
012, la millor resposta.
Quin pis més xulo. I amb un preu molt ajustat. Com l'has trobat?
És un pis de protecció oficial.
Ah, sí? Mm-hmm. I tothom hi pot accedir?
Només cal estar empadronat i apuntar-se al registre de sol·licitants.
I això és tot?
Sí. Després, en funció dels ingressos familiars, podràs optar a un tipus d'habitatge o a un altre. N'hi ha de lloguer i de venda.
Doncs ara mateix m'ho miro.
Informa-te'n i fes la inscripció a habitatge.gencat.cat o truca al 012. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
Vinga, nens, avui ens abriguem bé, em sentiu? La bufanda, poseu-vos la bufanda. Però no te la treguis, que no te la treguis. I l'altre amb l'abric descordat. Uf, sempre estem igual. I sí, a ells només es preocupa passar-s'ho bé. Per això els dono un Actimel cada matí, amb probiòtics exclusius LKCI i, a més, vitamines que ajuden al sistema immunitari.
A Mandesa, més energia és més estalvi.
I ara, a més de la llum, portes el gas, tindràs fins a un 30% de descompte en el consum de gas durant el primer any. Contracta al 800 700 700 al teu punt Endesa o endesa.com.
Si tens més de 60 anys, et mereixes viatjar. Les teves vacances, fes la realitat amb Viatges al Corte Inglés i Club de Vacaciones. Reserva ara des de només 15 euros i no et quedis sense fer un viatge a Benidorm, Islantilla, les Illes Balears i les Canàries, Itàlia... Consulta les condicions. Ara és el moment de fer la reserva amb Viatges al Corte Inglés i Club de Vacaciones.
Avui a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio, la periodista Anna Grau, el director de Delphi i expresident d'Esquerra Republicana Joan Puigcercós, l'advocat Ignacio Rigau i el periodista Jofre Llombart. I aquesta hora s'afegeix també a l'Àgora del Matí, Laura Vega, portaveu de la CUP al Parlament. Bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
Bon dia a vosaltres.
Com està?
Nosaltres?
Sí.
Molt bé, a gust.
Doncs això és important. No sé si està sentint i està seguint amb molt d'interès aquests dies les posicions diferents polítiques que hi ha al voltant del que està passant a l'Iran i què li sembla aquest no a la guerra de Pedro Sánchez.
A nosaltres ens sembla un deure ètic aquest no a la guerra i aquest plantar cara al bloc autoritarista de Trump, que pensa que el món és seu i que pot fer el que vulgui.
Identifica aquest discurs de Donald Trump amb posicions que veu vostè, per exemple, al Parlament?
Sí, creiem que el PP, Vox, Aliança, encarnen perfectament aquesta idea de Trump. El que passa és que, per sort, no amb tanta força. Mm.
Avui ens acompanya la portaveu de la CUP al Parlament. Ara mateix tenen quatre diputats. És veritat que el seu vot no pot fer descarrilar, per exemple, la legislatura, tot i que sí que en altres moments han estat molt decisius, i per això també és interessant avui sentir la seva opinió del moment que viu el país. D'entrada estem en un moment clau en el que fa la negociació dels pressupostos entre el govern i Esquerra, que per ara manté el seu no perquè no hi ha avenços en la recaptació de l'IRPF. Creu que al final per això hi haurà fumata blanca?
En realitat la responsabilitat aquí hauria de ser del PSC. Em sembla curiós que després d'una legislatura que sí que es va descarrilar perquè no hi havia els acords, ara tornem a estar en un moment en què es presenten pressupostos sense tenir aquests acords. La tendència que hi ha de posar-hi la responsabilitat a Esquerra Republicana em sembla el mateix que va passar a l'anterior legislatura. Si el PSC complís els acords, no es trobaríem aquí.
Sí, bastant. Vostè assenyala directament al PSC del que està passant.
Home, qui planteja una proposta és que hauria d'haver arribat als determinats acords, no? Sempre és la tendència d'anar pel més petit. Doncs home, potser hauríem de fer responsable qui és el govern.
Quin futur li augura per això la legislatura?
En principi, ella va presentar-se amb la idea de que faria 4 anys, no?, de la legislatura per tenir-se el primer interessat en que això avanci. El que passa és que aquí no va de durar 4 anys, va de quines polítiques desenvolupa. Si jo no sé si podem preguntar a la majoria d'oients quantes lleis recorden d'aquest Parlament en 2 anys.
Mm. I vostè en recorda alguna especialment?
Efectivament, nosaltres pensem que per tenir 4 diputats, com has dit, del més important que s'ha fet fins ara, i esperem que no sigui l'últim, ha sigut la regulació d'habitatge de temporada d'habitacions.
En això, per exemple, vostès donaran suport al govern que hi hagi en funció de les matèries socials que es plantegin.
Nosaltres anem amb propostes directament. Ara hem presentat també una llei sobre la compra especulativa perquè creiem que és vital que en aquest país no decideixin els fons voltors quan pots viure en un barri i quan no pots viure en un barri. No és que donem suport, és que anem una mica d'avantguarda.
Mm. Però davant de la situació que estem vivint, si no hi ha pressupostos, hauria de convocar eleccions, Salvador Illa? Quina és la posició de la CUP respecte a aquesta situació que està vivint el país?
Si ja no té res més a dir-li al país, que convoqui eleccions. Això és una valoració que haurà de fer el PSC. Per part nostra, governi qui governi, el que farem serà defensar les coses que creiem que són vitals. És l'habitatge, és el preu del menjar, seguim.
Però vostè és conscient de que el que diuen les enquestes és que si hi ha unes noves eleccions, l'extrema dreta entraria amb molta força al Parlament. A la CUP li interessa que hi hagi una extrema dreta forta al Parlament? Vol eleccions, no vol eleccions?
Evidentment que no. El que passa és que els resultats de les eleccions és el que la gent ha votat. El que no es pot tenir tampoc por és que la gent decideixi el que hi ha. Jo no estic dient que vulgui eleccions, estic dient que hi hagi qui hi hagi govern, nosaltres batallarem per determinades coses. I que anar tota l'estona amb una idea de por a que la gent decideixi hauria de ser el contrari de com haurien d'anar l'esquerra.
Mm. Des de la CUP, de fet, heu presentat una esmena a la totalitat, als comptes, i heu dit que és un veto de caràcter polític perquè no estan a l'altura de Catalunya. Què creu que falten aquests pressupostos perquè estiguin a l'altura de Catalunya?
Crec que depèn a què destines aquests pressupostos. D'aquí a una estona em vaig a una reunió amb el Departament de Salut perquè tenim una consellera que porta ja 3 intents d'intentar que els metges donin altes que no han de donar a la gent quan està malalta, d'intentar que la gent vagi malalta a treballar. Si tu poses diners i es destinen a coses que no tenen res a veure amb ser d'esquerres, no crec ni que l'electorat del PSC estigui d'acord, llavors no són uns bons pressupostos. Per tant, és per posar-te un exemple, però aquí l'important és cap a on han d'anar. I nosaltres anem amb un veto als pressupostos o no, seguirem batallant aquest tipus de coses.
Però frenar la compra especulativa d'habitatge, com han pactat Sumar i el PSC, creu que són polítiques de dretes?
El tema aquí és, el diable sempre està en els detalls, el dia següent va sortir el sindicat de llogateres dient que això no frenava les pràctiques especulatives més habituals, com per exemple comprar un bloc sencer i expulsar els veïns. En canvi nosaltres vam parlar amb el sindicat de llogateres, vam parlar amb el moviment per l'habitatge i presentem també una llei sobre la compra especulativa que sí que contempla aquests supòsits. Per tant, no és el titular que li posem, és el contingut que tingui una llei.
Mm. Abans li deia pressupostos a banda, no? Li plantejava l'escenari electoral, les enquestes li deia que auguren també la pujada de l'extrema dreta i un mal resultat també de les esquerres. Quina autocrítica en fan des de la CUP?
Nosaltres creiem que si puja l'extrema dreta no és tant perquè tothom comenci a donar-li suport, sinó per incompareixença. Moltíssima gent que hauria d'estar donant suport a partits d'esquerres es queda a casa. I això és un problema nostre, segurament perquè no els hem parlat dels temes que els interessaven, segurament perquè no hem fet les polítiques que es mereixen i no hem estat tampoc a l'alçada. La CUP ho assumim i a partir d'aquí hem començat a fer una feina, jo crec, tota aquesta legislatura, de ser útils i hi hagi qui hi hagi.
Quan diu que han deixat de parlar dels temes que interessaven, a què es refereix? No sé si pot concretar-me una mica més. De què hem parlat que no interessava?
Crec que a vegades hem caigut en el clixé, potser, de pensar que l'esquerra defensa determinades minories. L'esquerra defensa el gruix de la població perquè les dones no són una minoria, perquè els treballadors no són una minoria, i moltes vegades se'ns ha portat, diguem, a posicions que potser no eren les nostres. En aquest país mor un treballador cada 4 dies en un accident laboral i he escoltat molt poques representants d'esquerres parlar d'això. Doncs és important. Penso que quan nosaltres parlem del cada dia, i això no és només el pa, també és que un terç de la població catalana no pugui fer vacances. Llavors és quan la gent t'escolta. Jo, per exemple, no tinc la sensació que, per no ser gaire coneguda, sigui un discurs que no pugui anar a fer a qualsevol barri d'aquesta ciutat o de l'àrea metropolitana.
Si heu deixat de representar o de parlar dels problemes de la classe treballadora.
Moltes vegades l'esquerra ha deixat de fer això en general, vull dir que l'assumeixo com a CUP i amb molta gent, i crec que aquí és un problema. En canvi, diria que això és una cosa que es redreça. I que, en general, la gent, quan sent que sí que estàs defensant els seus interessos, també vol estar al teu costat.
Bernie Sanders anava en aquesta línia en el resultat de les eleccions i deia que, literalment, que hem parlat massa dels lavabos trans i que hem parlat poc de la classe treballadora. Comparteix aquesta frase?
No, crec que això és un clixé, al final. Vull dir, els lavabos trans, no sé quan hem parlat dels lavabos trans, a mi em sembla molt bé que tothom que treballa, que també són persones trans a voltes, tingui els seus drets, em sembla una tonteria. El que passa és que potser no hem dit que mentre hi ha una concertada, que al final és una segregació brutal de classe i no hi ha una pública d'elit, doncs aquí és un problema. Vull dir que diria que en realitat va per una altra banda. Si demà construïssin un metro només per gent que paga més diners i el paguéssim també entre tots, que al final és el que és una concertada, doncs segurament m'enfadaria. En canvi, amb l'escola hem decidit que és normalíssim, que els diners de tots vagin a pagar l'educació d'uns pocs.
Em parlava de l'escola. Un dels problemes que destaquen els professors és que cada vegada hi ha les situacions més complexes per abordar les situacions que es viuen en les aules, no? Com creu la CUP que s'hauria de resoldre el problema que hi ha de manca de recursos també a les aules per part del professorat per fer front a aquesta diversitat que cada vegada és més àmplia en molts aspectes de la vida?
Primer, la meva sensació és que la diversitat no és tan, tan àmplia. Jo vaig tornar fa poc a l'institut on vaig anar, és un institut de màxima complexitat a Sant Boi de Llobregat, i em va semblar que no havia canviat tant. En tot cas, havia canviat d'on havien migrat les famílies d'aquells nanos. Doncs en el meu cas era intraestatal i ara és extraestatal. Però vaja, que el que veus és que són pares que tenen moltes hores de treball i molt poc temps amb els crios. Què s'hauria de fer? Doncs destinar recursos suficients i baixar les ràtios, que els metges, o sigui, els professors, perdó, se n'han fet un fart de dir-ho. I mentre els Mossos no han hagut de moure un dit i ja se'ls ha pujat el sou i se'ls han baixat les hores, els professors han hagut d'estar de vaga i tenen una altra convocada.
Per tant, donar més professorat, més eines a les escoles. Deia que no és tant. Vam parlar amb una escola que, per exemple, ens explicava que en una classe s'hi parlaven 8 idiomes i que era molt difícil la convivència perquè no tenien professors que poguessin entendre tots els idiomes.
Bueno, és que caldran recursos per tot això, perquè és el món en el que vivim, però també caldran perquè els pares tinguin més temps. Al final, l'abandonament escolar prematur té molt a veure amb que els teus pares hagin estudiat o no hagin estudiat, i això ha passat durant molts anys i no els hem fet càrrec. Llavors, que millors condicions pels pares en el treball, en la vida, en l'habitatge, també voldrà dir facilitat de que no tot carregui sobre els professors i l'escola.
Jofre.
Aquest procés Garbí, que era quan parlàvem del procés de reflexió que havia fet la CUP, és després de les últimes eleccions, i la CUP fa autocrítica, també val a dir des del minut zero, és a dir, des del minut zero diu, ep, aquí passa alguna cosa, i s'ha explicat molt ara la Laura Vega sobre l'eix esquerra. Sobre l'eix nacional, amb el ressò de l'1 d'octubre, la sentència del procés, etc, etc. Quina reflexió ha fet la CUP de en quines qüestions igual no ho podíem haver fet d'una altra manera, que tampoc serveix de res perquè no hi ha una màquina del temps per canviar les coses, però si es donés una altra situació i tal, què faria diferent la CUP? De la mateixa manera que el procés Garbí queda reflectida aquesta autocrítica en l'eix esquerres i que ara ha definit molt bé, hem parlat de determinats temes o de determinats temes no hem estat. En l'eix nacional, quina reflexió / autocrítica fa la CUP?
La CUP va reflexionar molt entorn a que potser no, o sigui, bueno, potser no, entorn a que no hi ha sigut prou coneixedora. Clara, també es va endur pel moment per saber quines forces reals hi havia de trencament en aquell moment i també per no seguir acumulant suficient en aquell 1, 3 d'octubre, etc. A vegades també tens la informació que tens, a vegades tampoc ho saps tot, però és cert que ha patit una mica el que ha patit el país, no? Aquest desencant, aquesta confiança en que hi havia una sèrie d'estructures que després no estaven i que llavors no hi havia una possibilitat de ruptura amb les forces que hi havia.
Mm-hmm. Anna.
Hola, bé, jo és de reconèixer que a la gent de la CUP sempre li he tingut un plus. Primer, de simpatia, i dos, de respecte. Simpatia perquè la primera CUP va néixer al poble de la meva àvia, Arbúcies, ja es va ser. I dos, perquè, a veure, jo per la meva experiència al Parlament, o sigui, tu pots estar d'acord o pots discrepar del que diuen els de la CUP, però tinc la sensació que els de la CUP no diuen mentides. O sigui que quan defensen una cosa és perquè se la creuen. I, per exemple, el que acaba de dir de les baixes dels metges té tota la raó. O sigui, és veritat, o dius, no pot ser que en nom del progressisme es pretengui condicionar el finançament dels CAPs a que els sanitaris firmin baixes, menys baixes o més curtes, igual que, per exemple, la CUP també estava a favor d'investigar els morts a les residències catalanes per la Covid, cosa que d'altres partits autoproclamadament progressistes van dir trurut viola. Dit això, a veure, jo crec que anant al tema electoral, no? Jo, si fos de la CUP, que no en soc, no em preocuparia tant el creixement de l'extrema dreta com el decreixement de l'extrema esquerra, perquè jo crec que Catalunya està havent-hi, a Catalunya i en el conjunt de l'Estat, una redefinició, o sigui, una pulverització, o sigui, de totes aquestes marques que en un moment van sortir per aportar, diguem-ne, doncs,
un to, un timbre que l'esquerra socialista tota la vida no tenia, però ara, en canvi, doncs, sembla doncs, que estan fent figa a tot arreu, no només a Catalunya, i clar, si a sobre el Partit Socialista, Pedro Sánchez al frente, se les arregla per fer un discurs, en la meva opinió, molt patatero, antitrampista, però que electoralment segurament li funcionarà, tindrà un impacte en aquest electorat, no tenen por vostès de quedar-se sense, vaja, sense espai, sense lloc, entre el tema nacional, que sembla que se l'està apalancant l'Oriols, i que el socialisme està aconseguint reagrupar, potser, el vot, diguem-ne, a la seva esquerra, que tots aquests anys se l'han repartit altres sigles, entre elles els de vostès?
Nosaltres no tenim por al que decideixi la gent. A mi el discurs de Pedro Sánchez em va semblar que estava dins del marc ètic que es demana. El que passa és que el no a la guerra tampoc pot ser un luxe, en el sentit de que la gent no pot tenir por a aquest no a la guerra i a les últimes conseqüències. No pot tenir por quan hi ha uns arancels. Què crec que aportem al que tu li dius extrema esquerra, que jo diria que és sentit comú bàsic? Les condicions materials perquè això no passi. O sigui, si aquí tenim una elèctrica pública forta, que és el que va començar l'anterior legislatura, i seguís creixent, no estaríem tremolant cada vegada que se'ns parla d'arancels. Si tinguéssim unes polítiques i una geopolítica en la que no depenguéssim de si et portes bé o no amb el Marroc, i per tant amb Algèria i amb el Sàhara, podríem estar parlant d'una forma de gas amb un dels majors productors. I llavors no tindríem por a encendre la calefacció. Jo crec que aquesta és la nostra aposta. No queda només en lo declaratiu, sinó que queda també en condicions materials perquè realment la llibertat sigui possible.
Ja, però no m'ha contestat.
Sí.
Tenen por de no sobreviure a un reagrupament del vot d'esquerra al voltant del PSOE?
Jo no tinc cap por. És que em sembla perfecte que la gent decideixi absolutament tot, i espero que decideixin que no basta només amb la por. I si tu no vas, ells vienen, sinó que el que cal aquí és fer feina perquè la seva vida sigui millor.
Ignacio.
Sí. Vostè ha parlat de família, ja ha parlat de barris, ja ha parlat de fins i tot democràcia, i de veritat és que coincideixo amb moltes coses de les que diu.
Caramba, avui l'Anna Grau i l'Ignacio coincidirà amb la
CUP. Jo ja no tinc res.
Realment, Donald Trump s'ho ha carregat tot,
perquè jo... Bueno, és que potser alguns que ens diem...